Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra. En aquest dilluns 24 d'octubre on farem un repàs del que ha estat actualitat del dia fins ara. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem de com demanar l'ajut de 2.000 euros si ets autònom per digitalitzar el teu negoci, millorar la pàgina web, crear o millorar el teu comerç digital o les teves xarxes socials, facturació electrònica o millora de la ciberseguretat són algunes de les millores que t'ofereixen. Avui ens ho explicaran tot plegat des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. I en parlarem amb la gent del Banc d'Aliments que criden a una participació rècord del gran recapte per fer front a la major demanda que han tingut mai. Parlarem amb la Teresa Ferrer, la directora del Banc d'Aliments de Lleida. I la gent del comerç està avisant que l'augment dels costos de l'energia està amenaçant la continuïtat de molts petits comerços. Avui en parlarem amb Àlex Gonyi, president de Pimec Comerç. I un estudi molt interessant de la Universitat de Lleida que parla de que els carrers estrets estan generant més estrès a les dones i els espais oberts als homes, segons aquest estudi. Avui una de les investigadores ens ho explicarà. Però abans d'entrar en matèria, a les 7 de la tarda, quasi bé 2 minuts, contactem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Sembla que la calor no marxa, però no sé si les properes hores hi haurà algun tipus de canvi. Ens ho expliquen des de l'Agència Estatal de Meteorologia, en Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem una jornada a Catalunya predominada pels intervals de núvols mitjans i alts que seran més abundants al Pirineu Occidental i a últimes hores també s'esperen núvols baixos a punts del litoral sud sense descartar també algun banc de boira. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran massa, mínimes de 14 graus tant a Girona com a Lleida, la mínima serà de 17 a Tarragona i de 18 a Barcelona, mentre que si mirem a les màximes pujaran sobretot a l'interior de la meitat occidental i baixaran a la resta, amb màximes de 30 graus a Lleida, de 28 a Girona i les màximes seran de 26 tant a Barcelona com a Tarragona. Per últim, si ens referim al vent, predominarà la component sud i a la tarda augmentarà la seva intensitat al litoral de Girona i no es descarten probables ratxes molt fortes a cotes altes del Pirineu Occidental. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. De fet, avui llegia que l'estiu dura 40 dies més que els anys 80. Alguna cosa, òbviament, està passant. I què passa ara a les carreteres? Hi ha algun tipus d'incidència? Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, els accessos al nord amb els que presenten més problemes compta a la P7 a Barberà, amb dos sentits a la marxa, on hi ha retencions de 2 i 4 quilòmetres. Primer a Girona, en sentit Girona, i després en sentit Tarragona. En sentit Tarragona, que és just quan ja som la B30, problemes també en amb dos sentits, com a la C17 apareix en sentit Ripoll. La C33 i la C58 cap a l'ús de la Trinitat i Ronda, molt carregat, i en el cas de les rondes van bastant, amb bastants problemes, sobretot la ronda de dalt, on encara hi ha un carril pendent de tallat per retirar un vehicle encara. I això crea 3 quilòmetres i mig, més o menys, a l'altura del túnel de Vallvidrera, en sentit Trinitat. La ronda litoral també presenta aturades i els accessos sud hem de dir que hi ha problemes a la 2, a Sant Joan d'Espí, a Lleida, i a la B23, tant per entrar a per la Diagonal com per sortir del Papiol en sentit Martorell. Això és tot. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia. 7 de la tarda, 4 minuts. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. I ara arriba l'actualitat de proximitat amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Yolanda Bernal. Què tal, Yolanda? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira, ni una setmana ha durat el contracte entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i l'empresa Desocupa per lluitar contra les màfies de l'ocupació.
Exactament. L'alcalde Josep Triadó, de Junts, ha cedit a les pressions del seu propi partit i també del PSC, amb qui governa Premià, i finalment doncs, ha optat per rescindir el contracte. Tot i el trencament, Desocupa s'ofereix a assessorar de forma gratuïta si ho requereix la policia local. Veïns com l'Anna i la Mònica creuen que més enllà de la polèmica amb Desocupa en qüestió pels seus mètodes, el que calen són lleis efectives.
Quizá el alcalde lo que tendría que haber hecho, en vez de preocuparse de buscar a alguien para desocupar los pisos, es intentar buscar una solución para esta gente que no puede tener un piso.
Yo no es que esté a favor de los ocupas, pero tampoco me parece normal el grupo este, que según dicen, los desocupan por la fuerza. Más lógico sería que hubiese unas leyes que se cumplieran y en un tiempo corto, claro.
Recordem que el contracte de l'Ajuntament de Premià de Dalt amb Desocupa preveia el pagament de 3.000 euros a canvi d'assessorament durant un any.
I desfet el grup de ciutadans de l'Ajuntament de Barcelona que ja s'ha cobrat la primera víctima.
Sí, la fins ara presidenta del grup municipal, Luz Guilarte, ha renunciat a la seva acta de regidora i també a ser candidata a les properes eleccions municipals. Diu que se sent víctima d'una trama encapçalada per Paco Sierra i Noemí Martín que volien cessar el coordinador del grup perquè Guilarte deixés de ser presidenta. Paco Sierra nega cap trama per destituir-la.
La trama tenía por objetivo último dinamitar el trabajo realizado por todos, por lo que no es posible que bajo estas condiciones yo pueda seguir al frente de este proyecto.
Nosotros no hemos hecho ninguna trama. Lo que le exigíamos a la anterior presidenta era deponer al anterior coordinador para organizar mejor la estructura del grupo y que el grupo funcionara mejor.
Doncs el regidor que hauria de substituir a Guilarte és el número 9 de la llista, Fernando Carrera. Es dona el cas que és assessor del PSC i adjunt a la primera secretaria dels socialistes a Ciutat Vella. Carrera pot escollir entre quatre opcions: incorporar-se a Ciutadans o a Valents, no fer-ho, ser regidor no adscrit o, en quarta opció, renunciar a ser regidor.
I el govern de Pedro Sánchez manté la voluntat de modificar el delicte de sedició, reduint a la meitat la pena prevista al Codi Penal.
I Moncloa ho desvincula de la negociació dels pressupostos. Diu que només compleix amb el compromís d'adaptar-se a la llei d'altres països europeus. Experts com l'advocat Pere Lluís Huguet assegura que no hi ha cap motiu des del punt de vista jurídic per reformar la llei. Una altra cosa és que per interessos jurídics, diu, es vulgui beneficiar algú.
Per harmonitzar el nostre codi penal en Europa no fa falta una reforma. Ara, si fa falta per intentar solventar problemes polítics del senyor Sánchez, això és antihistòric. És el de sempre, utilitzar la justícia i utilitzar la legislació penal per intentar arreglar qüestions polítiques. I això és un greu error per mi.
En la mateixa línia, el Partit Popular també considera que aquest tipus de reforma ha de respondre a causes generals. Qualifiquen de frau de llei que es vulgui beneficiar interessos personals, en aquest cas de Carles Puigdemont o Marta Rovira.
Yolanda, nou entrebanc del projecte del Hard Rock que torna a estar aturat ara perquè diuen que no compleixen els criteris mediambientals segons un informe del Departament d'Acció Climàtica.
Sí, però Salou i Vilaseca asseguren que aquest informe no invalida el complex. Diuen que les diferències entre departaments poden retardar el projecte, però no el donen per mort. Pel sector turístic, l'impacte del complex seria molt important. Xavier Guàrdia, que és portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, espera que no marxin les inversions.
Quan hi ha una inversió d'aquest tipus, sempre s'ha dit, no?, que el diner és covard, per entendre, no? Perquè, evidentment, quan has de fer la inversió es deia molt clar el retorn d'aquesta inversió. Que han aguantat molt fins ara vol dir que ells també veuen que el projecte pot ser interessant. Si no, evidentment, ja haurien marxat, perquè llocs per fer inversions a tot el món, imagina't si no tindrà aquesta bona gent.
Mentrestant, les plataformes contràries a aquest macrocomplex consideren que l'informe d'Acció Climàtica és demolidor i per això demanen que s'abandoni definitivament aquest projecte.
I atenció, perquè només 5 mesos entre maig i octubre a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut a 229 lladres de rellotges de luxe.
I és que és un delicte que representa ja el 7,5% dels robatoris violents al carrer. Va anar menys durant la pandèmia, però aquest estiu ha tornat a repuntar amb bandes internacionals que es van movent per diferents ciutats. La fabricació limitada d'aquests productes fa que siguin especialment atractius pels lladres. Manel Alabart, que és rellotger de l'Hospitalet, explica que el destí final no és qualsevol tipus de comprador.
Rellotges que si van anant 3.000 euros que pugui costar i els estan comprant per 8, 9, 10. No és un tipus de públic que sigui treballador, classe social mitja. No, no, estem parlant de gent que l'és igual d'on ve. Suposo que no preguntarà d'on ve el rellotge i ja està.
Ara, amb l'arribada de l'hivern, el robatori de rellotges passa el relleu a les bosses, també de luxe, amb el mateix modus operandi i el mateix tipus també de destinatari.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Les 7 de la tarda, 10 minuts, i ara arriba l'altra actualitat, l'esportiva també de proximitat amb els companys d'Esports Cope Catalunya i Andorra, amb el José Luis Gil. Senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, hi ha gent que va en busca de Wally i nosaltres anem en busca del Euromilagro.
Home, sí, podríem definir-ho així, eh? Parlem, evidentment, de la cinquena jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions i de la situació d'aquest Barça contra les cordes, eh? Necessita, fonamentalment, a la jornada de dimecres, que l'Inter no li guanyi el Victoria Pilsen, perquè si l'Inter li guanya el Victoria Pilsen, doncs se finí i el Barça es veurà abocat a jugar l'Europa League. Per tant, necessita una ensopegada en clau italiana i després fer la teva pròpia feina, que és guanyar-li al Bayern de Munic, que tampoc serà cosa fàcil al Camp Nou. Anem a veure, després de la setmana dura Inter i Clàssico contra el Madrid i d'aquesta recuperació contra l'Atlètic de Bilbao i contra el Villarreal, com està la situació de la plantilla de Xavi Hernández. Elena Condis, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Males notícies pel Barça perquè Xavi Peres, Sergi Roberto, estarà de baixa entre 4 i 6 setmanes, així que ja no tornarà a jugar fins passat el Mundial, en l'últim partit de l'any, que és el derbi el dia 31 de desembre al Camp Nou. No recuperarà ningú, en principi seguiran de baixa Christensen, Memphis i, evidentment, Araujo. Per tant, al lateral dret haurà de ser o Héctor Bellerín o Koundé. Demà, a la prèvia d'aquest Barça-Bayern de Múnich, a les 11, l'entrenament, després a 3:15, parlaran Eric García i Xavi Hernández. La novetat és que l'equip no es concentrarà, sí que ho estan fent aquesta temporada en Champions, però Xavi ha decidit que altera la rutina, així que els jugadors arribaran el mateix dimecres abans del partit, cadascun des del seu domicili.
Els experts en matemàtiques, Montse, sí, fan també les seves càbales i els seus comptes.
I què diuen?
I què diuen? Doncs diuen que si l'Inter de Milán no és capaç de guanyar-li el Victoria Pilsen, el Bayern tindria motius per sortir més relaxat a la gespa del Camp Nou, atès que matemàticament ja seria primer de grup i podria reservar futbolistes. Hi haurà alguna absència en el partit de dimecres? Última hora dels alemanys. Per on passa Víctor Navarro?
Bona tarda, Montse. José Luis, un Bayern que ve de guanyar a domicili aquest cap de setmana per 0-2 al Hoffenheim amb gols de Musiala i Choupo-Moting, que recupera Thomas Müller després de la gastroenteritis que ha patit els últims dies. No estarà, no hi era el capità, no hi serà al Camp Nou aquest dimecres. Leroy Sané ha començat a córrer aquest cap de setmana i en principi tampoc estarà contra el Barça. Sí, hi serà Mazraoui, que ja va jugar aquest cap de setmana, i Lucas Hernández és dubte, no juga des de meitat de setembre per un desgarrament muscular, entrena ja en pilota des de fa dies, però al marge del grup sembla difícil que estigui al lateral central en el partit del Camp Nou. Pel que fa a l'itinerant del Bayern, demà 8:15 del vespre, roda de premsa de Nagelsmann al Camp Nou, aterren a Barcelona 2 hores abans, a les 5 de la tarda, i entrenaran a Múnich pel matí.
L'itinerant del Bayern, que tècnica el Víctor Navarro. Gràcies, Víctor, gràcies, Elena, per tancar el bloc del Futbol Club Barcelona. La pregunta del dia, el nostre compte de Twitter, @esportscope, setmana negra amb l'Inter i el Real Madrid, setmana de recuperació contra Villarreal i Atlètic de Bilbao. Us està convencent la gestió que està fent Xavi Hernández després de la derrota al Bernabéu? Sí, 69%, no, 31%. El segon apunt passa per un ex de la casa, Gary Lineker. Ha rebut avui el Premi Internacional de Periodisme Esportiu Manuel Vázquez Montalbán i aposta, és un desig, per tornar a veure Leo Messi al Camp Nou amb la samarreta del Barça.
Me encantaría verlo. La manera de salir este club para Messi fue muy triste. ¿Has visto cómo juega este año? Esta temporada está jugando como antes. Es un sueño. Esperemos.
Es nota que hi ha Mundial, eh? Es nota que hi ha Mundial i Messi i la resta de futbolistes argentins estan afinant la maquinària.
Molt bé, senyor Gil. I anem ara a l'actualitat de l'Espanyol i del Girona. Què ha passat?
Doncs que venim d'un Espanyol 2, Elx 2, i d'un Girona 1, Osasuna 1. Molt decebedor l'empat de l'Espanyol a casa davant l'Elx. Van deixar anar 2 punts un altre cop per gravíssims problemes que hi ha a la defensa i a la porteria de l'Espanyol. I el Girona, doncs, Mitchell va mirar de fer una revolució, va canviar l'esquema, va canviar 5 futbolistes i va canviar la porteria. Va treure Juan Carlos de la titularitat, va col·locar Gazzaniga i encara continua el Girona, suma 6 jornades sense guanyar. El canvi a la porteria, diu Mitchell, Gazzaniga titular, sembla que és per una força quantitat de temps.
Cuando hago un cambio de este tipo es pensando que Gasa va a estar más tiempo. Y se lo dije a Juan Carlos, digo, si se gana la oportunidad Gazzaniga de seguir, digo, hay que seguir trabajando para darle la vuelta. No creo que la portería sea una situación de, bueno, hoy estás tú, mañana estás tú, no. A día de hoy, Gazzaniga, pues, se ha ganado la oportunidad y Juan Carlos sabe que tiene que trabajar, al igual que Toni, para dar la vuelta a la situación.
Un Gazzaniga que ja va coincidir amb Michel Sánchez en l'etapa de l'actual tècnic del Girona al Rayo Vallecano. Les preguntes del dia en blanquiblau i en blanquivermell. La pregunta periquita, de qui és la responsabilitat de la situació de l'equip? Direcció esportiva o entrenador? Direcció esportiva. O sigui, Catoira, 84,6%. Entrenador, Diego Martínez, 15,4%. En clau Girona Futbol Club, aquests canvis de sistema, de porter, de futbolistes, us han convençut els canvis de Michel? No. 75%, sí, 25%.
Escolti'm, fem un repàs de la Copa del Rei, la primera eliminatòria, no?
Sí, en realitat és la segona, però a efectes de reglament és la primera, perquè hi va una eliminatòria prèvia de la qual sortien 10 equips de regional. Un d'ells, el Mollerussa, que sabia segur que jugava contra un primera. Li ha tocat el Rayo Vallecano. La reacció és de Kiko Tapias.
Supercontents per nosaltres, pel poble de Mollerussa, per l'afició i superil·lusionats. Vull dir, al final nosaltres està a l'abast de poca gent poder jugar i competir contra jugadors de primera divisió, el cas nostre, que som de sexta categoria, i ja et dic, supercontents i superil·lusionats.
Clar que sí, home.
La passada temporada ja els hi va tocar el Getafe, un altre equip de Madrid. Van quedar eliminats, evidentment. Anem a veure si hi ha una miqueta de sort. I és un dels matagigantes, aquest Mollerussa Joventut, en aquesta ronda de Copa del Rei. Resta d'emparellaments amb equips catalans. Rincón, un equip de Màlaga, Espanyol. Quintanar, Girona. Manacó, Andorra. Racing Rioja, Nàstic de Tarragona. Lleida Esportiu, Alavés. Olot, Levante. I Manresa, Pontevedra. Eliminatòries a partit únic, 12 o 13 de novembre.
Ara que diu dates, m'he quedat amb la primera que deien vostès a l'inici, 31 de desembre. Però qui anirà a veure un partit de futbol, Gil?
Doncs miri, aquella gent que vagi al Camp Nou a veure el Barça espanyol.
Amb les uves, no? El raïm.
El raïm. Bueno, de fet, quan es va confeccionar el calendari, ja van mirar dintre d'aquest calendari condicionat que hi hagués el 31 de desembre partit de proximitat. L'any passat crec que va ser un València-Vilareal o una cosa així, i jo crec que el derbi Barça-Espanyol té tota la pinta per ser el 31 de desembre, això sí, a les 4 de la tarda o quarts de 7, el partit que tanqui l'any futbolístic 2022. Això serà després del Mundial.
Sí, sí.
O sigui, no hem jugat al Mundial, Rodríguez,
i encara
ja estem pensant en la nit de cap d'any.
Sí, sí,
mare
sí.
De Déu, senyor.
Sí, Gil, ja sap vostè que el cap no va massa ràpid, ja ho sap vostè.
No, està bé ser previsor.
Bueno, més informació a Cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Senyor Gil, gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda, Rodríguez, adéu.
Que vagi bé. I d'aquí a un moment, aquí a la Linterna Cope Catalunya i Andorra, parlarem sobre autònoms i d'una ajuda que s'està donant ara de 2.000 euros a aquells autònoms que vulguin digitalitzar el seu negoci. Ara en parlem.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Bumaturología, tratamiento integral de los cálculos urinarios, cirugía endoscópica, cirugía láser o cirugía percutánea para los casos más complejos. Bumaturología, a su servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos en Balmes 268, segunda, frente a Hospital El Pilar. Teléfono 93-236-0500, extensión 1768. 93-236-0500, extensión 1768.
¿Te imaginas una casa de ensueño con tus muebles a medida como tú la quieres? En Facilmóvel podemos hacerlo. En Facilmóvel somos expertos en la distribución de espacios. Diseñamos, fabricamos y montamos tus muebles en tiempo récord. Ni te imaginas lo que podemos hacer por ti. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvel.es.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93-373-3317. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria
del coche de ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora en Gisa de Val, Avinguda Puigcerdà 14, en Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
COPE Cataluña y Andorra.
Si ets autònom o tens una petita empresa d'entre 0 i 2 treballadors, ja pots demanar la teva ajuda de fins a 2.000 euros per a digitalitzar el teu negoci, millorar la teva pàgina web, crear o millorar el teu comerç digital o les teves xarxes digitals, passar-te la facturació electrònica o millorar la ciberseguretat de les comunicacions són algunes de les millores que el govern et pot subvencionar. Avui en parlem de tot plegat amb la Maria José Domínguez, que és membre de l'executiva de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. Maria José Domínguez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
Tot el que sigui millorar, Maria José, benvingut sigui, no?
Home, i tant que sigui més, sobretot si ve acompanyat d'ajuts.
Exactament.
En aquests moments, sí.
Estem parlant de treballadors, de petites empreses, entre 0 i 2 treballadors, no?
Sí, bàsicament el que seria l'autònom de normal de peu. Vull dir, és una molt petita empresa. Moltes només tenen un treballador, que és l'autònom, en si, i bueno, com a molt, tres. Uh-huh. Tres treballadors.
Es va obrir els terminis d'aquestes ajudes el passat dijous, als quals poden accedir 2,8 milions d'empreses i autònoms. Sabeu com estan en les xifres? Si hi ha molta gent que està demanant aquesta ajuda?
Bueno, de moment sí que sabem que hi ha molta gent que ha demanat molta informació per saber, perquè, clar, per fer-ho s'han de seguir un seguit de passos i tal, que en la nostra pàgina web no hi ha cap tipus de problema, està tot perfectament especificat. Però de moment sabem, diguem, que han demanat informació. Que després la demanin o no, es posin o no, doncs això de moment encara poc temps, perquè va ser un dijous, clar, amb el cap de setmana per mi suposo que la gent ha estat avaluant o mirant, però amb aquest temps que fa no sé jo si s'han dedicat molt a avaluar o mirar o què han fet.
La importància d'estar digitalitzat, no?, i sobretot si ets un autònom i has d'estar al dia de tot plegat, no? Jo parlava de millorar pàgina web, de crear el comerç digital, facturació electrònica i etcètera.
Sí. És força important, perquè encara que hi ha autònoms que sí que realment estan molt interessats en tot això, perquè saben que això pues, redunda en benefici del seu negoci, no? O que ho fan servir molt perquè no tenen una oficina física i ho fan tot online, per internet, però després també tenim l'autònom, no sé, el petit bar, petites... Que això, ells pensen que això de, bueno, d'una pàgina web, doncs no, perquè és el parroquiano, com diuen ells, no?, que ve tota la vida. Però sí que és important, les xarxes han vingut i han vingut a quedar-se.
Efectivament.
I és molt important, i el que tu has comentat de la factura electrònica, vulguis que no, és que això és un fet, trigarà un any, dos, però arribarà un moment que serà obligatori, i aleshores, clar, tot serà corre, doncs és molt millor començar a fer-ho ara, fer-ho pam a pam, poc a poc, i anar fent les coses com toca i poc a poc.
Hi ha molta gent que es veu perduda, Maria José, no?, quan comencen el món de l'autònom.
Sí, hi ha molta gent que va molt perduda. S'ha perdut una mica, això és una cosa que moltes vegades a les reunions que fem d'executiva, no?, pues constatem. S'ha perdut allò de que, bueno, quan et feies autònom, no?, pues t'apuntaves a la Confederació del Treball Autònom o a alguna altra, vull dir, per la nostra pertany UGT, però t'apuntaves i aleshores allà anaven guiant, no?, has de fer això, has de fer allò, has de fer l'altre. D'uns anys, d'uns quants anys cap aquí, era l'emprenedoria, semblava que era, bueno, pues jo m'hi poso, em dono del que hi ha i endavant. No, és complicat. És complicat, sempre és bo que tinguis una persona que et pugui assessorar, que et pugui indicar cap on anar i cap on no anar.
Uh-huh. I perquè estiguis al mercat, jo sempre dic, hi ha un producte de cola que, tot i ser internacionalment conegut, necessita fer la seva publicitat perquè la gent sàpiga que continua existint, no? I això passa amb la gent que hi treballa d'autònoms, i depèn del comerç que tinguis, has de ser-hi a les xarxes també, no?, que la gent et pugui visualitzar.
Evidentment. És que avui en dia és gairebé bàsic. Vull dir, és que si no et veuen, no existeixes. I clar, és que no existeix un negoci únic. Tothom crea un, com a autònom, un negoci, una empresa, un projecte, que ja n'hi ha més. Com pots demostrar que ets el millor? Doncs, evidentment, has de ser visible i després, evidentment, ser-ho. Però no cal només amb ser-ho. T'han de veure, si no, no t'ho deixaran demostrar.
Efectivament. Per la gent jove és molt més fàcil, Maria José, accedir a tot el que són les xarxes i posar-se al dia. Gent d'una certa edat, no vam néixer amb internet sota el braç i ens ha estat bastant complicat posar-nos al dia, tot sí. I que ens queda molt per recórrer.
Sí, sí que és cert que la gent de certa edat, vull dir, és que bueno, les xarxes han nascut amb ells, no? Ho tenen perfecte. Els que ja tenim, com tu dius, una certa edat, bueno, depèn de la feina que tinguis, hi ha coses que sí que més o menys controles i saps per on va, però és que això va molt de pressa. O sigui, les xarxes evolucionen a una velocitat increïble.
Sí, sí. Quan has après una cosa ja han sortit tres més.
Exacte. I, bueno, tenen una base a veure, però no res a veure. I vull dir, si el teu negoci... Mira, la pandèmia ens ha demostrat que el que continuava, el que estava ben digitalitzat, ha continuat.
Efectivament, efectivament.
El que no. I clar, això no ens ho esperàvem, però mira, ha vingut.
Exactament. Escolta'm, el tema dels autònoms, ara estem amb allò que diuen els que saben, amb la tormenta perfecta. Crisi, pujada de l'IPC, la guerra d'Ucraïna... Com esteu veient vosaltres des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya?
Bueno, hi ha sectors que sobreviuen, que ja està molt bé en certs moments. Hi ha sectors que han estat una mica molt tocadets, però en línies generals, a veure, tot el que és l'energia, la llum, el gas i tot això ha picat molt, perquè ja després de la pandèmia, amb tot el que venim, la crisi d'Ucraïna i tot això, el que no pot ser és pujar preus, perquè clar, la gent aleshores no pot venir al teu negoci. Uh-huh. Però clar, si no puges preus, tu que ja treballes just, és que no arribes, perquè clar, els negocis, l'energia, és que l'energia és bàsica. Que no pots reduir. Sí, vale, baixo una mica la calefacció i l'aire condicionat. Però si jo tinc, t'imagina't un restaurant, un bar, no pot treure la llum. Té les càmeres, té les coses. Està sent dur, molt dur.
Està sent dur. Realment, sí. Haurem de demanar-li al rest d'Orient, aviam si la cosa canvia. Abans d'acabar, Maria José, per la gent que ens estigui escoltant i que vulgui demanar aquest ajut de 2.000 euros, si ets autònom per digitalitzar el teu negoci, on s'han d'adreçar?
Pues haurien d'adreçar-se a la pàgina web d'AcceleraPyme.es i aquí tenen tot. Tenen tots els passos a seguir. Han de fer primer un test de maduresa digital del seu negoci perquè ells puguin veure quines necessitats tenen cobertes, quines necessitats han de cobrir, com ho han de fer i anar seguint, perquè a més és força senzill i a dins d'aquesta pàgina web t'ho va explicant pas a pas com tens que fer-ho.
Perfecte, doncs recordeu, Accelera Pyme, allà trobareu tota la informació. T'agraeixo molt, Maria José Domínguez, membre de l'executiva de Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, per haver estat amb nosaltres, i enhorabona perquè gràcies als autònoms aquest país continua endavant. Gràcies.
I tant que sí, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Fa dos anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-los.
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar, omple.
Et sona d'alguna cosa, Teresa Ferrer, directora del Banc d'Aliments de Lleida? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Et sona, no?, això que s'ha escoltat ara mateix?
Et sona. És un anunci que estem molt contents, que ens agrada molt i creiem que anima la gent a col·laborar aquest any, no?, que es preveu tan complicat aquest últim trimestre, i creiem que dona com energia, no?, a la gent perquè ens ajudi a emplenar la cistella de les persones, no?, que estan amb inseguretat alimentària.
Imagino, Teresa, que el fet de que el Miqui Núñez, que és una de les persones que surt en aquest vídeo, una persona jove, és també per donar empenta a la gent jove també a que hi participi, no?, perquè es necessiten molts voluntaris pels grans recaptes.
Es necessiten molts. Aquest any fem una previsió de 18.000 voluntaris en tot Catalunya. I, clar, evidentment, la gent jove és un esforç i un motor, i esperem que el Miqui Núñez, no, aquest anunci, puguem fer, no, que la gent s'incorpori, que s'animi a vindre de voluntari.
I tant, i tant. Els bancs d'aliments, Teresa, heu fet una crida a una participació rècord al Gran Recapte per part de la ciutadania de Catalunya per fer front a aquesta major demanda que heu tingut en els 14 anys d'història de l'organització degut a l'actual context d'inflació i crisi econòmica. Com està ara mateix la situació en el banc d'aliments? Com estan les prestatgeries? Com estan els magatzems?
És una situació crítica, no? Sí que és veritat que aquest augment de la inflació fa que el cost de la vida augmenti i, per tant, les persones hagin de posar més i més, no, per omplir la seva cistella. I això, doncs, es noti, i la gent cada cop pensem que hi ha un repunt de la demanda aquest últim quatrimestre. De fet, ja l'estem notant, no? I, a més, estem distribuint, o sigui, un 12% menys de l'alimentació dels altres anys. Per tant, repartim menys i hi ha un repunt d'usuaris, no? Doncs la situació està molt complicada i per això fem la crida per aquest any, no, perquè la gent ens ajudi a emplenar la cistella, ens ajudi a vindre de voluntaris, no, ens ajudi a aquest gran recapte, o sigui, tinguem molt aliments per l'any que ve.
Crec que tornem al mètode tradicional. Ho dic perquè amb la pandèmia ja sabíem que era a través de les caixes, que havies de fer el donatiu. Ara tornen aquelles caixes tan grans, no, que podem omplir els establiments.
Sí, tornem al format que la gent, no, és perquè ens coneix. Clar, durant els 2 anys de pandèmia, el 20 i el 21, doncs, per restriccions sanitàries, doncs, es va fer un recapte monetari, però aquest any tornem al recapte físic i mix, no? Que és, tu podràs anar al supermercat i podràs donar aliments o podràs donar diners a caixa, uh-huh, no?
Quins són els aliments?
I les dues coses són molt necessàries, perquè necessitem aliments bàsics com llet, oli, conserves de peix, llegums cuites, no?, que són la base dels aliments, però també l'aportació econòmica per complementar-ho també ens va bé, perquè així podem comprar ous, podem comprar carn, peix.
En aquesta edició demaneu que la gent doni més que mai, no?
Sí, perquè venim en un context molt complicat. No, la pandèmia, encara els efectes, encara els estem una mica patint, i es preveu que l'escenari del 23 serà molt més complicat, que les famílies cada cop tindran menys poder adquisitiu.
Uh-huh. Aquest any recupera, com dèiem abans, l'edició mixta del Gran Recapte. Es podran donar aliments a més de 300 establiments, com supermercats, mercats municipals i petits comerços, en els 2 dies en què celebrarà el temps, que també es podran fer aquestes aportacions econòmiques per transferència bancària i també per Bizum.
Per Bizum, exacte. Mira, fem la recollida física, que serà el 25 i el 26 de novembre. Després, al supermercat, del 25 al 6 de desembre, es podrà fer aportació econòmica. I després, a la nostra web, que és www.granrecapte.com, la gent encara podrà continuar fent donatius fins al 25 de desembre. Uh-huh. I si algú ara ens sent i diu, ostres, vull col·laborar, doncs també tenim el Bizum, que és un nou mitjà molt immediat, i seria amb el número 33596.
33-5-9-5. Aquest és el número del Bizum.
Se torna a dir, perquè 5 i 6 en català es lia. 33-5-9-6.
Molt bé, queda dit. 5-9-6, queda dit.
Exacte.
Per poder realitzar el Gran Recapte com està previst, Teresa, sempre l'entitat apel·leu a la solidaritat i reclameu aquests 18.000 voluntaris. Segons el vostre desglossament, en calen 14.000 a la demarcació de Barcelona, 2.000 a la de Girona, 700 a la de Tarragona i 1.300 a Lleida. És així?
És així, correcte.
Què poden fer la gent que vulgui ser voluntària?
Doncs la gent que estigui interessada en participar, doncs han d'entrar a la pàgina web i es poden registrar i allà poden dir a quina de les províncies volen anar de voluntari. És molt senzill. Tota la informació, segons està sentint i queda dubte, a la pàgina web de www.granrecapte.com. Allà pots fer els donatius i també et pots apuntar per fer de voluntari. Uh-huh. I pots elegir, pues, la zona i fins i tot, no, quina petita la població. Pues, a Lleida, si vols anar al Picat, si vols anar al Carràs, no, podràs elegir. I rebrem un correu i anirem organitzant a les persones.
Uh-huh. Està a tocar, estem un mes escats a arribar a aquest Gran Recapte, eh?
Sí, sí, estem ara ficant, no?, tota la llenya a l'asador, com si diguéssim, perquè ens surti bé, i sobretot ara el que fem és la crida al voluntariat. No, ara són aquests dies, no, que començarà la gent a veure els anuncis, començarem a fer a les xarxes socials, perquè és molt important que arribem a aquests 18.000 voluntaris.
Teresa, les grans empreses o empreses no tan grans també us ajuden, no?, al llarg de l'any?
Exacte, sí. La gent és solidària, eh? La gent ens ajuda. Hi ha empreses, no, que fan donatius continuals, no, dels excedents que ells tenen. També després també anem als supermercats, anem a recollir les nimbes, allò que anaven a llançar, però que i són aliments segurs i nutritius, i els bancs d'aliments, doncs ja fa molts anys que estem fent aquesta tasca, no, de lluitar contra el malbaratament alimentari, no? Recollir allò que hi ha com a excedents i que es anaven a llançar, i donar-ho a aquelles persones que ho necessiten.
Efectivament, que malauradament hi ha moltes, així que entre tots hem de fer que aquest gran recapte sigui tot un èxit, i jo sé que la solidaritat aquí a Catalunya és impressionant. Tant de bo així sigui, i que ho puguem parlar d'aquí a un mes, Teresa, i dir, escolta'm, que ho hem assolit i que la gent ha estat un cop més solidària. Teresa Ferrer, directora del Banc d'Aliments de Lleida, en aquest cas, gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona tarda i gran recapte!
Moltes gràcies.
De la tarde de 36 minutos y llegan los consejos y las historias de los amigos de Línea Directa. Todos sabemos que el Imperio Romano construyó sus vías utilizando adoquines, pero ¿a que si hubiera existido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, habrían utilizado otro tipo de pavimento? Vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
I d'aquí un moment a la Linterna Cope Catalunya i Andorra parlem amb els amics de Barcelona Comerç i també, com no, amb els de Pimec Comerç, perquè estan avisant que l'augment dels costos de l'energia estan amenaçant la continuïtat de molts petits comerços. Ara en parlem amb el president de Pimec Comerç.
¿Te imaginas producir y consumir tu propia energía solar sin tener que instalar placas en casa? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está implementando una red de comunidades solares que permiten disfrutar de esta energía a viviendas que estén en un radio de 500 metros de cada comunidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Senyor Àlex Gonyi, president de Pimec Comerç, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, l'altre dia escoltava a una persona que deia que el que la pandèmia no es va endur s'ho emportarà tot la factura de la llum. Què en pensa vostè?
Tanta raó, aquesta persona. Sí, sí, sí. Home, és molt trist, és molt trist. Estem passant-ho molt malament. El comerç, sobretot el comerç urbà, el comerç de proximitat, després dels dos anys de pandèmia i de les restriccions de la pandèmia, ara que ens semblava que almenys les restriccions, perquè el Covid segueix per aquí donant voltes, però sí, bueno, ens donava la impressió que això tenia una certa dulcificació, doncs, home, ens ve una pujada brutal de l'energia, que és com dir que ens puja tot, perquè l'energia ho toca tot, i per tant ens tocarà els lloguers, ens tocarà els convenis, ens toca l'energia, clar, evidentment, no cal dir-ho, això directament, no?
Uh-huh.
I aquí estem, i a més, amb una guerra aquí al costat, que no sabem com anirà. Bueno, tenim allò que se'n diu, que sembla que hagi la tormenta perfecta, no? I, francament, és molt desagradable. Té raó, el que ho ha dit, el que ho ha dit té raó.
Aquests problemes de liquiditat, senyor Gonyi, provocaran el tancament d'establiments, malauradament?
Ho estan provocant.
Sí.
Ho estan provocant. El que passa que els petits, a veure, tanca un gran i surt al diari. Nosaltres tanquem, a veure, amb tot el respecte, en tanquem 40, 50 de petits i no se n'enteren, en alguna manera, no? I això està passant. Jo aquest dematí mateix, que he tingut una feina a l'Ajuntament, una reunió que teníem, m'he passejat, perquè m'agrada passejar, a veure com està el comerç i tal.
Sí.
Carai, he quedat parat que els voltants de l'Ajuntament, carrer Ferran, botigues tancades amb traspàs, eh? Vull dir, la cosa no és broma, no? I a més, tenim un canvi climàtic important. Ens afecta perquè, d'alguna manera, doncs, bueno, tindria que vendre roba d'abric, ara. D'alguna manera tenim que vendre també... Els temps marquen i carai, està fent calor, vull dir, és impossible, no?
Uh-huh.
És molt difícil.
Les administracions haurien de prendre mesures. Hi ha gent que parla de que els establiments demanen, la gent del comerç, que es disminueixi els costos que han d'afrontar, entre d'altres, per exemple, la rebaixa de l'IVA, la rebaixa de la factura de la llum, del gas, de les quotes de la Seguretat Social i fins i tot la dels autònoms.
Sí, això ho estem... Bueno, és que hi ha països que d'autònoms no en paguen de moment, eh? Ara, des del Covid, ja, degut a l'emergència del Covid, ja van treure temporalment. Suposo que tot s'arregli, doncs tot es tornarà a posar a lloc. Passa que aquí ha sigut al revés, encara ens han pujat els autònoms. El de l'energia, és molt trist que vegis que a tu et costa molt pagar el rebut a final de mes i que les companyies que es dediquen a això doncs, treuen uns resultats escandalosos de beneficis. I això costa molt d'entendre, És que no... jo tampoc ho entenc. Per tant, aquí sí que es tindria que fer alguna cosa. I, evidentment, on té força qualsevol govern, sobretot el govern central, perquè el nostre d'aquí bueno, poca cosa pot fer d'aquests temes, no? Però és el tema fiscal. Això està claríssim. A l'alimentació estem demanant rebaixes, sobretot en carn, peix i productes bàsics de primera necessitat, el 4, que hi ha països que és el 0, també, no? Perquè han entès aquesta emergència que hi ha de que la gent tingui, bueno, alguna manera pràctica i còmoda de comprar, perquè és que si no arribarà un moment que tindrem problemes, ja els tenim, però els tindrem més grossos.
Uh-huh. Clar, imagino que també una compensació de la diferència del cost de les factures en relació amb les de l'any 2021 no estaria pas malament que hi hagués, eh?
Sí, és més difícil, segurament això ja ens entraríem en una dificultat, però no es podia... Evidentment, el que pagàvem de llum, ara dic la llum perquè és el que diem vulgarment, no de l'energia, és igual, sigui de càmeres, de gasolina, tot això que pagàvem fa un any o un any i mig enrere, perquè això ja ve d'abans del Nadal passat, eh? Vull dir, el que passa que el Nadal passat ens va menjar l'augment de l'energia, esperant que això fos una cosa que no fos, vaja, estructural, sinó que fos conjuntural, però clar, quan hem vist que això era estructural i que cada vegada pujava més, hem tingut que aplicar, evidentment, aquests costos d'energia als preus dels productes. I llavors es produeix doncs, una cosa que és lògica, que és un retraïment de l'oferta.
Uh-huh.
I ens trobem amb els marges més marmats i amb caiguda de ventes. O sigui, li repeteixo, la tormenta perfecta. Jo espero i tinc molt desig que això canvi i estic segur que per Nadal s'animarà una mica, perquè no que ho solucioni, ja no crec que solucioni gaire cosa la venda de Nadal, encara que sempre és benvinguda i esperada. Però el gener i el febrer pot ser molt greu, eh? Podem tenir situacions molt greus, que segurament bueno, tindrà que prendre mesures algú, és
clar,
evident.
És que és el que li anava a preguntar, no? Que les mirades, imagino, que estan posades a la que és la campanya de Nadal, però clar, si també els comerciants han de posar les llums als seus carrers perquè la gent tingui... bueno, li faci patxoca passar per carrer perquè està il·luminat, doncs això fa entrar les botigues. Però clar, si no tenim diners per posar llums al carrer, malament rai.
Bueno, en aquest cas, jo que conec el cas que conec més, que és el Ajuntament de Barcelona, l'esforç l'ha fet, l'únic que hem retallat, entre tots ens hem posat d'acord en retallar una hora, tancarem a les 11 i obrirem a les 7, i bueno, això és lògic, perquè si hem de fer estalvi energètic l'hem de fer tot arreu. El que passa que tampoc és menjar-nos-ho tot, com algun, bueno, jo no ho diré, però hi ha algun poble que han decidit treure les llums, això ho considero A veure, arriba un moment, la meva, perdonin l'expressió, la meva àvia deia que els estalvis es mengen les estovalles de vegades. Sí. I, home, s'han de, si s'han de fer estalvis, se n'han de fer, evidentment que n'hem de fer. I potser ens hem passat una mica durant molts anys, ens hem passat, hem tirat massa de veta. Però, bueno, arriba un moment que, bueno, pues, si t'hi has de posar, tothom s'hi ha de posar, ara tampoc cal entrar en una època de foscor i això, perquè tampoc solucionarem res.
No, no, al contrari, ens posarem més tristos.
Exacte. Més tristor, i la tristor
no va
és
lloc.
Dolenta pel comerç.
I tant que sí, i per tot. Doncs espero, senyor Gonyi, president de Pimec Comerç, que aviam si la cosa canvia, si les administracions els ajuden a vostès, i ajudant-vos a vostès també ens ajuden a la resta,
sí,
perquè tots
sí,
hem
sí.
de sobreviure, així que tant de bo arribi algun tipus de rebaixa, no sé si de l'IVA, de la factura de la llum, del gas, de bonificació de les quotes...
Les que sigui.
Però les ajudes sempre són bon rebudes. Senyor Gonyi, gràcies com sempre. Sort.
Moltes gràcies a vostès.
Una abraçada.
Adéu.
Ladies and gentlemen, este martes en COPE es... Tiempo de Juego.
Este ha sido el arranque más espectacular en lo que llevamos de liga.
Desde las 6:30 con la Champions.
Yo creo que es penalti.
Sevilla-Copenhague. Leipzig, Real Madrid.
¿Hasta qué hora?
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Seguimos con el gran renove en MediaMark. Tú quieres renovar tu viejo portátil. Nosotros te descontamos 70 euros en un Acer Chromebook que es fácil de usar, con arranque rápido y batería de larga duración, por 399 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Si eres del Club Carrefour, hasta el 26 de octubre tienes 2x1 en todo el papel higiénico Scotex. Compras una unidad y acumulas el importe de la segunda en tu cheque ahorro. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Qué le pide a un banco? Le pide asesoramiento personalizado, una buena rentabilidad, seguridad y solvencia. Tener la confianza de estar en buenas manos y saber que va a responder. Así es Banca Mark, el banco más solvente de España, que le ofrece un servicio excelente y productos para hacer crecer sus ahorros. Banca Mark, crecer juntos.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Els carrers estrets generen més estrès a les dones i als espais oberts als homes? Això no ho dic jo, això ho revela una recerca de la Universitat de Lleida i de la IRB Lleida, feta al Centre Històric de la capital del Segrià i que s'ha publicat a la revista Cities. Avui en parlem de tot plegat amb la Montse Guerrero, que és geògrafa i professora de la Universitat de Lleida i també una de les investigadores d'aquest estudi del qual en parlem ara mateix. Senyora Guerrero, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com us va ocórrer fer aquest estudi, aquesta recerca?
Doncs, de fet, és un estudi que ja portem uns anys treballant-lo i hem publicat en altres revistes. és un estudi que remonta ja fa 4 o 5 anys. I estem treballant encara, perquè sempre dona molt joc i sempre ens agradaria aprofundir-ho més. Uh-huh.
És un estudi de camp, veu escollir unes 39 dones, 39 homes d'entre 19 i 24 anys, que van fer un recorregut de 3,1 quilòmetres pel centre històric, però no anaven sols amb el bolso, portaven alguna cosa més. Com anaven equipades aquestes persones?
Doncs aquestes persones van col·laborar en aquest estudi que a banda d'aquestes mapes mentals, doncs certament portaven un equipament, diguéssim, de tecnologia més avançada, que era una cinta rodejada a la seva caixa toràcica per mesurar la freqüència cardíaca. A més, portaven un mòbil amb unes aplicacions instal·lades per a tal pràctica que associaven la geolocalització de la persona amb el seu batec. I per acabar de complementar-ho, doncs portaven unes ulleres de sol que ens permetien gravar en tot moment el seu recorregut al llarg dels carrers de Lleida.
Uh-huh. Les dades recollides, què fèieu amb elles? Després crec que s'havien de complementar amb un qüestionari d'autoavaluació, no?
Ara, aquest estudi es basa en dos fonts, diguéssim. La subjectiva, que seria ells, un cop han fet el recorregut, doncs avaluaven les emocions que experimentaven en determinats punts de Lleida, i després nosaltres descargàvem el batec que havien tingut al llarg de tot el trajecte, geolocalitzat, i el processàvem per mapificar-lo. Uh-huh. I poder avaluar els resultats de manera més objectiva.
Quins són alguns d'aquests resultats? Quins serien els titulars més importants?
Bé, com a conclusions podríem dir que les emocions com la por no sempre coincideixen amb el que un percep, no? És a dir, que vam veure que els nois i les noies que van participar tenien una valoració dels jocs que diferia, en certa manera, del que havien experimentat en realitat in situ, quan estaven en aquell moment en el lloc concret. Uh-huh. També va ser molt interessant veure que hi havia diferències entre els homes i les dones, que això doncs ja ho podem saber, no sent expert en aquest tema, no? Però que amb aquesta metodologia que vam aplicar vam poder obtindre valors objectius sobre aquestes diferències.
Uh-huh. Quan jo deia a l'inici que els carrers estrets generen més estrès a les dones i els espais oberts als homes, és correcte?
Sí, però s'ha de puntualitzar. Perquè, per exemple, no tots els carrers estrets generen més estrès a les dones. Si ens anem a l'eix comercial, segurament aquests valors d'estrès, d'emoció, de por, doncs es veu molt més reduït, i de fet és l'home, en aquest cas, el que sent més estrès. No? En carrers estrets ens referíem bàsicament a aquells carrers que tenen poca visibilitat, que la dona se sent desprotegida, que no veu una possible sortida en cas de fugir del lloc on està.
Uh-huh. Des de la pandèmia de la Covid, Montse, s'ha pogut observar un augment exponencial dels atacs de pànic i de la por a vegades de sortir al carrer, no?
Sí. Això ho ha validat la nostra col·laboradora, investigadora, que és la Teresa Aguilera, que és investigadora i psiquiatra de l'IRB.
Uh-huh. Estudis com aquests ens permeten anar més enllà i millorar el disseny dels espais públics?
Sí, clar, aquest seria l'objectiu, no? Poder tindre valors objectius per tal de dissenyar ciutats més amables i més agradables, i especialment amb perspectiva de gènere.
Uh-huh. Entre les mesures que es proposen, per exemple, és la d'evitar construccions que creïn zones llargues de parets sense cap obertura i espais de visibilitat limitada, no?
Correcte. Això seria un punt dèbil que hauríem d'evitar en la mesura del possible, sempre.
Ara s'ha fet amb homes i dones, dèiem abans la franja d'edats, entre 19 i 24 anys, però crec que també es planteja fer-ho amb gent gran.
Això seria molt interessant, perquè evidentment la percepció de la ciutat és molt diferent d'un jove que amb una persona gran, igualment les seves capacitats físiques. Llavors, sí, ens ho plantegem no només amb aquest col·lectiu, sinó també amb persones amb determinades discapacitats.
Uh-huh. El que està clar És que almenys així ho diuen els investigadors, que els resultats que es desprenen d'aquest estudi deixen clar que les dones vivim en un grau d'estrès superior que els homes.
Cert. I això ens hauria de preocupar a tots, no? Perquè el que sí que hem vist en aquest col·lectiu, doncs que les dones no només perceben més por, sinó que també viuen més estrès en els espais públics d'un entorn.
Uh-huh. Imagino que el fet de les notícies que escoltem per la ràdio, veiem per la televisió, el fet de ser dona, el tema de l'enllumenat, tot això ha creat una mica de por, no? A l'hora de, ho dèiem abans, no? De sortir al carrer, i més si ets dona i si vas per uns carrers que són estrets, que són els que parlàvem abans.
Sí, bueno, sobre aquest tema se n'ha parlat molt i bé, crec que ara s'ha de fer el següent pas, no? I és dissenyar ciutats més amables en aquest sentit.
És una metodologia que es pot aplicar en múltiples contextos urbans, no?
Sí, nosaltres hem avaluat en determinats espais públics, com són els eixos comercials, el centre històric de Lleida, però evidentment això es podria desplegar amb nous espais urbans, no? Noves urbanitzacions.
Doncs això estaria molt bé, que es fes arreu de les ciutats i intentar fer ciutats més amables, on ens puguem trobar tranquils, passejant per les nostres ciutats sense haver de tenir ni angoixa, ni nervis, ni ansietat, ni res semblant. Tot el contrari. T'agraeixo molt, Montse Guerrero, geògrafa i professora de la Universitat de Lleida i una de les investigadores d'aquest estudi, que, com dèiem, s'ha publicat a la revista Cities. Moltes gràcies i endavant. Quan esteu treballant ja amb el tema de la gent gran, ens posarem en contacte per saber què serà després de l'estudi. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Bona, estem a punt d'arribar a la fi del programa. Ja sabeu que si voleu recuperar alguna de les coses que fem en aquest programa Herrera Cope Catalunya i Andorra, ho teniu tot penjat a la plana web, a cope.es, poseu Cope Barcelona i allà busqueu doncs la pestanyeta que posa seccions, la linterna Cope Catalunya i Andorra. Avui us deixem amb l'Àngel Expósito, la linterna de Cope, perquè avui està a Letònia. Ja sabeu que fa uns moments ens ho comentaven els companys de Cope, que deien que avui des d'allà està fent el directe i per això avui l'escoltarem amb més atenció, si cal, que en d'altres ocasions. Molt important la feina que fan els nostres companys de la linterna. Nosaltres demà no tornarem, perquè demà hi ha partit de futbol, hi ha tiempo de juego, però tornarem dimecres. Així que passarem llista. Espero i desitjo que sigueu feliços, continueu a la sintonia de Cope, salutacions de que us ha parlat la Montse Rodríguez. I recorda, cope.es/Barcelona i allà trobaràs tots els programes que fem aquí des de Catalunya. Que vagi bé, bona tarda, gràcies, adeu-siau.
Catalunya y Andorra.
Este puente de noviembre, disfruta de los mejores destinos de la mano de Eurostars Hotel Company y sus 240 establecimientos singulares. Descubre el encanto de Lisboa, piérdete por las mágicas calles de Praga o vive la Dolce Vita en Nápoles. Entra en eurostarshotelcompany.com y reserva una experiencia única.
Tal y como están los precios de la energía, no sé qué voy a hacer para mantener mi casa caliente este invierno sin gastar demasiado.
Ah, yo ya lo tengo solucionado. Llamé a desollenaires.com. Me limpió la chimenea y la dejó lista para volver a usarla con seguridad este año. Y en la planta de arriba nos ha instalado una estufa de pellet. Y así este invierno no pasaremos frío.
Entra en desollenaires.com. Y si tienes o quieres una chimenea, cuenta con nosotros.
Cuando quieras que el paso de los años no se note tanto, no dejes de venir a vernos.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón.